manera segura. Informa't a covid19.amb.cat.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Entre el 60 i el 90% dels comerços han aixecat de nou la persiana avui en les regions on ha començat la fase 1 del desconfinament. La xifra baixa fins al 30% per bars i restaurants i molt pocs hotels han tornat a obrir portes. Montse Manent.
Al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran han entrat avui en fase 1 de desconfinament amb optimisme entre els comerciants. A Reus, la principal associació del sector no s'esperava la bona acollida del primer dia d'obertura.
A la plaça del Mercadal de Reus ja es pot anar a fer un tradicional vermut en alguna de les terrasses d'aquest epicentre ciutadà. I és que els restauradors del centre de la ciutat no han volgut esperar i bona part ja han obert portes. I de fet estan molt contents de com ha anat aquest primer dia, tal com ha explicat la presidenta d'Unió de Botigues de Reus, Meritxell Barberà.
Ha sigut millor del que ens esperàvem. Hi ha hagut molta afluència de gent a les botigues.
Comencen les proves PCR per detectar el coronavirus als caps de les tres regions sanitàries que aquest dilluns han passat a fase 1.
Salut diu que el departament estendrà gradualment els pròxims dies els tests de tots els caps de Catalunya perquè es facin a tots els pacients amb símptomes.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquestes proves no es fan a tota la població arbitràriament, sinó que ho determinen els facultatius. Així com explica Olga Ochoa, directora del CAP Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
Es farà a totes aquelles persones que tinguin símptomes compatibles amb l'enfermedad del coronavirus.
El Departament d'Educació preveu el retorn diari presencial dels alumnes menors de 12 anys a les aules al setembre.
El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que treballen en aquest escenari de forma prioritària per les dificultats de conciliació que planteja l'ensenyament telemàtic, però ha assegurat que intentaran que puguin tornar tots els alumnes.
Segurament el segon batxillerat és més plantejable fer algun tipus d'alternativitat si és necessària, però insisteixo que ens plantegem com a inici del treball és poder tenir-los a tots amb aquests canvis d'espais, perquè per nosaltres és prioritari poder tenir tot l'alumnat sempre.
Negociacions contra rellotge a Badalona per acordar un candidat a la investidura de demà al migdia. Dolors Sabater podria tornar a ser alcaldessa de la ciutat, però només fins al 2021.
La candidata de Guanyem Badalona es veu alcaldessa, però no vol cap acord sobre el repartiment de l'alcaldia abans de la investidura. Des del PSC ja li han respost que si no hi ha acord presentaran el seu propi candidat, Rubén Guijarro.
Ara estem per salvar el ple de demà, el ple d'investidura, respecte a si el signe amb el que es passa el ple d'investidura és un signe del govern de progrés o govern del Partit Popular. Això és el que està en mans del Partit Socialista.
I en cultura, el Primavera Sound cancela l'edició d'aquest any i posposa la celebració dels seus 20 anys al juny de l'any que ve.
El festival ha emès un comunicat aquesta tarda confirmant aquesta cancel·lació. Les entrades ja adquirides serviran per l'edició de l'any que ve i el pròxim 3 de juny anunciaran els primers artistes confirmats.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general. Malgrat tot, estarà entre molt ennuvolat o cobert al Pirineu, al Prepirineu i a la resta del Terç Nord pel creixement de nuvolades. En aquest sector s'esperen ruixats d'intensitat feble o localment moderada i és probable que vagin acompanyats de tempesta. Per la seva banda, la temperatura serà entre lleugerament i moderadament més alta, sobretot al litoral i al prelitoral, on localment la pujada serà acusada. Els valors es mouran entre 20 i 25 graus, tot i que puntualment podran ser més elevats. Pel que fa demà, al matí predominarà l'ambient assolellat. Malgrat tot, al vespre arribarà una pertorbació que farà augmentar la nuvolositat i portarà alguns ruixats dispersos, sobretot a la meitat oest, i no es descarta a la resta del territori. La temperatura baixarà novament i se situarà entre 17 i 22 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer dia de fase 1 de desconfinament per 3 regions sanitàries a Catalunya, mentre la resta, que continua en fase 0, espera poder accedir a aquesta nova etapa de desescalada el proper dilluns 18 de maig. Aquesta tarda hi ha hagut una nova reunió del Comitè Intersectorial, on Salut ha posat sobre la taula del Ministeri de Sanitat noves dades.
Avui, però, era el torn pel Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. Les dades indiquen que entre un 60 i un 90% dels comerços han obert portes, depenent de les zones, però tan sols un 30% de mitjana de l'hostaleria ha aixecat la persiana i, pel que fa als hotels, la gran majoria s'han mantingut tancats, assegurant que no els surt a compte obrir establiment fins que no es permeti la mobilitat entre províncies.
Al Camp de Tarragona, l'agrupació de petits comerciants de Gana, a Catalunya i a l'Estat, la Unió de Botiguers de Reus, diu que no s'esperava la bona acollida del primer dia d'obertura. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. A la plaça del Mercadal de Reus ja es pot anar a fer un tradicional vermut en alguna de les terrasses d'aquest epicentre ciutadà. I és que els restauradors del centre de la ciutat no han volgut esperar i bona part ja han obert portes. El mateix ha passat amb molts dels comerciants que ja han decidit pujar la persiana i, de fet, estan molt contents de com ha anat aquest primer dia, tal com ha explicat la presidenta d'Unió de Botiguers de Reus, Meritxell Barberà.
La veritat és que ha sigut millor del que ens esperàvem. Hi ha hagut molta afluència de gent a les botigues i molta afluència de gent també a les terrasses. I per tant sí que ha sigut una bona reobertura del comerç de proximitat, de la qual n'estem molt contents.
Per cert, també a la plaça del Mercadal avui els avis i àvies per la llibertat han tornat a fer els seus tradicionals tres tombs per reivindicar de nou la llibertat dels presos polítics. Avui hi havia una quinzena de persones.
Una altra de les regions sanitàries on avui es passava a la fase 1 de desconfinament ha estat les Terres de l'Ebre. A Tortosa, a poc avui es tornava a una relativa normalitat. Això sí, extremant les mesures de seguretat. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Des de primera hora del matí ja s'han vist terrasses de bar obertes amb els primers clients al centre de la ciutat de Tortosa, una imatge inèdita des de fa dos mesos. Ho han fet ampliant sense cost l'espai per poder garantir la distància de seguretat entre taules. També han tornat a aixecar la persiana molts comerços i restaurants, tot i que hi ha establiments que han anunciat la reobertura per als propers dies. La reactivació del comerç per l'entrada a la fase 1 ha comportat a Tortosa el retorn del funcionament de la zona blava. Meritxell Roger és l'alcaldessa de la ciutat.
S'ha notat des del divendres avui un gran increment de botigues i restauració oberts i per tant també veiem que hi ha una tornada a la normalitat que també ha lligat amb l'obertura de la zona blava pel fet de que pugui hi haure aparcament i mobilitat.
L'Ajuntament de Tortosa ha reprès l'atenció presencial amb cita prèvia del Servei d'Atenció al Ciutadà i aquesta tarda s'obre la Biblioteca Municipal.
Doncs avui també han començat les proves PCR per detectar el coronavirus als caps de les tres regions sanitàries que aquest dilluns han passat a fase 1. Salut diu que el departament estendrà gradualment els pròxims dies els tests a tots els caps de Catalunya perquè es facin a tots els pacients amb símptomes. De moment, però, han començat pel Camp de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquestes proves no es fan a tota la població arbitràriament, sinó que ho determinen els facultatius. Així com explica Olga Ochoa, directora del CAP Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
A partir d'avui es començarà la determinació per PCR de la infecció per coronavirus als centres d'atenció primària, que es farà a totes aquelles persones que, sota criteri sempre del facultatiu, tinguin símptomes compatibles amb la enfermedad del coronavirus i que se farà a tothom que ho necessiti.
El principal objectiu, com ja s'havia comentat, és identificar els casos nous i els seus contactes i aïllar-los. Des del CAP han recordat que cal anar-hi sempre amb cita prèvia i han reafirmat que augmentaran l'atenció domiciliària.
I aquesta setmana també han de començar a arribar més d'un milió de tests moleculars, TMA, per detectar el coronavirus que han desenvolupat la farmacèutica Grifols. Des de la companyia asseguren que el test té una sensibilitat igual o major que els anomenats PCR. Cugat Mèdia, Martí González.
El test d'amplificació mitjançada per transcripció, TMA, per les seves sigles en anglès, permet la detecció del SARS-CoV-2 en el plasma, la sang i mostres respiratòries, amb una sensibilitat molt alta que també permetria implementar estratègies de test grupals d'individus multiplicant la capacitat de testar la població, ho explica el director industrial de Grífols, Daniel Fleta.
L'elevada sensibilitat que té el nostre test ens permet fins i tot plantejar-nos, de cara a un futur, a establir estratègies de pooling poblacional, és a dir, de combinar mostres de diferents individus dintre d'un mateix test i amb una sola determinació tenir el resultat de tot d'ell. Tindrem una capacitat de producció setmanal de fins a 1 milió de tests.
El test TMA ha rebut l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicament i Productes Sanitaris per al seu ús i té capacitat per analitzar més de 1.000 mostres diàries per instrument. S'ha dissenyat i fabricat a les instal·lacions que Grifols té a San Diego, als Estats Units.
Tot això en un dia en què la xifra diària de morts per coronavirus manté la tendència descendent i cau fins als 123. Els nous casos confirmats, també a la baixa, se situen en els 373, deixant el còmput global en 26.744 morts i més de 227.000 contagiats. Sanitat, però, es manté en alerta, especialment pel risc de rebrot, com ja ha succeït a Corea del Sud o a Alemanya. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La situació actual és favorable, però cal evitar qualsevol pas enrere. Per mantenir la pandèmia sota control, el responsable del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat la necessitat de reforçar l'atenció primària i els recursos assistencials perquè es puguin desplegar de manera ràpida i eficaç, tot plegat, perquè l'amenaça d'un repunt o rebrot és real i el mirall són països del nostre entorn.
Estamos en muy buena posición, estamos en una situación muy favorable, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado, un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania, donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual como mínimo ha inquietado no solo a Alemania sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros, porque estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania.
Fins al moment, ha afegit Simón, les sortides dels nens al carrer ara fa 15 dies no han provocat un efecte negatiu.
I ho dèiem abans, Salut continua treballant per proposar que en els propers dies passin a fase 1 les regions sanitàries que n'han quedat fora. Una d'elles és, sens dubte, la de la ciutat de Barcelona, que continua en fase 0. I avui l'Ajuntament ha anunciat que col·locarà màquines expenedores de mascaretes i gel desinfectant a les principals estacions de metro. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Un total de 10 màquines s'instal·laran a 7 estacions de metro. La regidora de mobilitat, Rosa Alarcón, ha insistit en fer pedagogia de l'ús de la mascareta.
Els criteris que hem fet servir de major afluència o de major etiquetatge, el preu serà el preu en la que ha marcat el govern. Hi ha un preu màxim en les mascaretes, que sabeu que és de 0,96 euros per mascaretes. Aquestes mascaretes seran en packs de 10 i seran 9 euros el pack de 10 mascaretes. En l'hidrogel també hi haurà un control sobre el preu.
El 96% dels usuaris del transport públic va amb mascareta. De moment, l'Ajuntament no es planteja multar les persones incíviques ni tampoc controlar l'accés de públic a les andanes.
Qui tampoc ha entrat aquest dilluns en fase 1 és la regió sanitària de Girona. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà considera que Salut hauria d'avaluar uns criteris diferents per aquesta comarca, donat que el nombre de casos aquí està molt per sota de la mitjana catalana. La presidenta de l'ENS comarcal, Sònia Martínez, demana directament que es tinguin en compte criteris econòmics per passar l'Alt Empordà a fase 1. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda.
Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà demanen al Departament de Salut que tingui en compte criteris econòmics també per tal de que la comarca pugui canviar de fase. Des de l'ens supramunicipal recorden que l'Alt Empordà està per sota la mitjana catalana pel que fa a l'afectació del Covid-19. La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, així ho ha expressat.
Lamentàvem no poder passar a la fase 1, però avui, després de la reunió d'emergències, se'ns ha informat que si segueixen doncs, aquestes dades públiques, positives, probablement doncs, la setmana que ve ja poguessin passar a la fase 1.
El tancament de la frontera amb França ha estat un dels elements d'aquest confinament que més mal ha fet a l'economia a l'empordanesa. Des del Consell Comarcal consideren que cal que la comarca canviï de fase, ja que és una comarca saludable i això permetria reactivar l'activitat de bars, restaurants i també hotels.
I polèmica a Lleida de nou per la celebració d'una missa en públic, en aquest cas la popular de Sant Anastasi. Després de les imatges aquest cap de setmana a València, avui li ha tocat el torn a la capital del Segrià, que malgrat no estar encara en fase 1 de desconfinament, ha celebrat la missa tradicional en honor al patró de la ciutat amb la presència de diversos fidels.
Des del Bisbat de Lleida s'ha assegurat que no s'ha fet cap crida per assistir i es defensa que s'han respectat les distàncies de seguretat. El problema és que en fase 0 les celebracions litúrgiques en públic no estan permeses. El Bisbat ja havia anunciat la celebració d'aquesta missa i també que seria retransmès en directe a través de Lleida Televisió. També va recalcar que només es permetria l'assistència de fidels en cas que s'hagués entrat aquest dilluns a la fase 1, cosa que finalment no ha passat. Tot i les explicacions posteriors, el propi bisbe de Lleida ha estat l'encarregat de presidir la missa a la Catedral Nova, durant la qual se l'ha pogut veure repartint ell mateix l'hòstia sagrada als fidels que s'hi han apropat per combregar.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Més coses. El Departament d'Educació ha anunciat que treballa per intentar el retorn diari presencial dels alumnes menors de 12 anys a les aules al setembre.
Sí, així ho ha explicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en declaracions a Ràdio 4, on ha dit que aquests alumnes són prioritaris, entre d'altres, per les dificultats de conciliació que planteja l'ensenyament telemàtic, però intentaran que siguin tots, si es pot, i ho estan analitzant centre per centre.
De 0 a 12 és fonamental poder tenir els alumnes i fer tot el que calgui per tenir-los. I és evident, per exemple, que segurament a segon batxillerat és més plantejable fer algun tipus d'alternativitat si és necessària. Però insisteixo que ens plantegem com a inici del treball és poder tenir-los a tots amb aquests canvis d'espais, perquè per nosaltres és prioritari poder tenir tot l'alumnat sempre.
Educació ha demanat als centres que estudiïn el nombre d'espais disponibles, com per exemple gimnasos o biblioteques, ja que s'hauran de desdoblar els grups. Per regla general, les aules hauran d'acollir la meitat d'alumnes que acollien fins ara. Bargalló també ha assegurat que al juny els centres dels territoris que es trobin en fase 2 podran reobrir per aquells alumnes que estan a punt de fer un canvi d'etapa. I per últim ha garantit que la preinscripció que comença dimecres arribarà a tothom, ja sigui telemàticament o per la via presencial, que també s'ha habilitat.
Les colònies, casals i campaments d'estiu es podran fer, però amb mesures excepcionals. Es faran grups fixes de 10 infants i un monitor per seguir possibles traçabilitats en cas que algú presenti símptomes de coronavirus. També caldrà mantenir sempre 2 metres de distància entre tots els participants, també per dormir en cases de colònies. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Són mesures d'un document marc del govern que ara s'adaptaran amb el sector del lleure i cada ajuntament. Caldrà mantenir 2 metres de seguretat entre cada persona i es faran grups fixes de 10 infants amb el mateix monitor sempre. Ho ha explicat la secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva.
El grup de convivència és de 10 infants. Per cada 10 infants, un monitor de referència. És exactament el que marca la normativa vigent i és exactament el que fa referència a aquest protocol. Per tant, d'aquest protocol aprovat en el Procicat no se'n deriva un increment de la ràtio.
Cada dia es desinfectaran els elements compartits, com pilotes i material, i es prendrà la temperatura de tothom. Tot plegat només es farà si s'està com a mínim en fase 3 i si són desplaçaments, doncs tant el municipi d'origen com el de destinació hauran d'estar en fase 3.
En clau econòmica, avui a la Moncloa, el govern central ha signat l'acord social en defensa de l'ocupació en presència dels sindicats UGT i Comissions Obreres, la COE i CEPIME. És l'entesa que permetrà prorrogar els ERTOs més enllà de l'estat d'alarma.
Així, una vegada s'aixequi l'estat d'alarma, podran mantenir-se els ERTOs per força major total o parcial amb data límit del 30 de juny. Si bé la protecció per desocupació dels treballadors fixos discontinus s'estendrà fins al 31 de desembre.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A menys de 24 hores pel ple d'investidura a Badalona, encara no sabem del cert qui ocuparà l'alcaldia de la quarta ciutat del país. Tot apunta que tornarà a ser Dolors Sabater, però encara queden força serrells pendents en les negociacions a tres bandes entre totes les forces progressistes al consistori badaloní. L'últim pas l'hauria donat al PSC oferint una alcaldia compartida a la candidata de Guanyem Badalona. Sabater, però, espera ser investida abans d'acordar quin repartiment del càrrec d'alcalde es farà. Marta, Patricio, bona tarda.
Bona tarda. Dolors Sabater ha dit que les negociacions encara continuen i, per tant, no es poden donar més detalls de quina podria ser la fórmula per compartir l'alcaldia. Per Sabater, ara la prioritat és tancar la investidura de cara al ple de demà i després continuar negociant.
La concreció de terminis, de maneres, d'un o l'altre, tot això no està ara en el marc. Ara estem per salvar el ple de demà, el ple d'investidura, respecte a si el signe amb el que es passa el ple d'investidura és un signe de govern de progrés o govern del Partit Popular. Això és el que està en mans del Partit Socialista.
Proposta del PSC és que Sabater i el candidat socialista Rubén Guijarro es repartissin l'alcaldia durant un any i mig cadascú. Un repartiment concret que Guanyem Badalona en Comú no accepta perquè, asseguren, això debilitaria el govern. Com dèiem, caldrà esperar que primer sigui investida Sabater i després acabin de negociar els detalls d'aquest repartiment d'alcaldia.
Doncs sembla que ja hi ha hagut resposta per part del PSC, que assegura que no investirà Dolors Sabater si no hi ha un acord previ signat per compartir l'alcaldia.
Ho ha anunciat fa uns minuts el candidat socialista a Badalona, Rubén Guijarro.
El que nosaltres diem és que l'acord serà de repartiment a 18 mesos, i estarà signat abans de demà o no serà. No puc expressar-me amb més claredat.
Guijarro ha defensat que la proposta de compartir l'alcaldia un any i mig cada formació entre el PSC i Guanyem té l'aval d'altres formacions, com Junts per Catalunya, En Comú Podem i Esquerra. Segons els socialistes, si aquest acord amb Guanyem Badalona no arriba en les properes hores, demà presentaran la candidatura de Rubén Guijarro com a alcaldable.
En cultura, el Primavera Sound cancela l'edició d'aquest any i posposa la celebració dels seus 20 anys al juny de l'any que ve.
El festival ha emès un comunicat en el qual assegura que es tracta de la decisió més dràstica de la seva història. L'organització havia anunciat que ajornava la cita a finals d'agost, però finalment la situació sanitària i la incertesa de les mesures de la desescalada els ha obligat, diuen, a cancel·lar el festival. Pel que fa a les entrades ja adquirides, han explicat que serviran per l'edició de l'any que ve. El pròxim 3 de juny s'anunciaran els primers artistes confirmats.
I l'Ajuntament del Vendrell ha confirmat la cancel·lació també de la 40a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals, que s'havia de fer al juliol. Les restriccions de seguretat sanitària per la Covid-19 han portat també a l'organització a prendre aquesta decisió. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
La decisió de la cancel·lació per als organitzadors esdevé d'una gran tristesa per no poder fer tot allò que s'havia preparat per aquesta edició un xic especial per al municipi i la seva relació amb el mestre, emmarcat en més en l'any de la capitalitat de la cultura catalana 2020. Tot i la cancel·lació del festival, l'Ajuntament, conjuntament amb la Fundació Pau Casals, sí que treballa per poder celebrar el dia 10 de juliol el concert commemoratiu del centenari de l'orquestra Pau Casals. Ens en parlava la regidora de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell, Sílvia Vaquero.
Volem que aquest concert signifiqui el mateix que va significar en un passat, un homenatge a tots els vendrellencs i a totes les vendrellenques. Un regal que ens va fer el mestre.
L'any 2021 s'acompleixen els 120 anys del primer viatge de Pau Casals a Amèrica, els 70 anys del concert a la Casa Blanca amb el president John Fitzgerald Kennedy i el 50è aniversari del discurs de Pau Casals a les Nacions Unides.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El club vòlei Sant Cugat encara no sap si continuarà la Superliga femenina.
L'equip de Sant Cugat del Vallès està a l'espera de la decisió de la Federació Espanyola de Voleibol sobre com es resol la finalització de les lligues d'aquest esport. Incertesa tant de l'equip vallesà com del Barça, els dos en zona de descens, tot i que les blaugranes ja havien perdut la categoria de manera matemàtica. En el moment de la finalització del curs 2019-2020, degut a la pandèmia del coronavirus, les santcugatenques tenien opcions d'assolir la permanència. Aquesta setmana es preveu que es conegui la decisió. Rafa Ruiz és el tècnic del vòlei Sant Cugat.
Que tiene la incertidumbre de si va a ser en Superliga 1 o Superliga 2 y nos genera una gran incertidumbre el poder saber si estamos en una categoría o en otra, porque lo condiciona todo. Esperemos que el día 15 tomen una decisión y por fin poder organizar y planificar la nueva temporada, que es lo que deberíamos estar haciendo ahora y no podemos debido a esta situación de incertidumbre.
En tots els esports que les federacions espanyoles han anunciat, la resolució de les lligues ha estat sense descensos i només en algun cas aïllat alguna federació ha fet baixar els equips que havien perdut matemàticament la categoria.
Els jugadors d'hoquei, Albert Casanovas i Mia Ordeig, es retiren.
Casanovas penja l'estic als 35 anys i vestint la samarreta del Benfica portuguès. Abans havia jugat amb el Barça i amb el Reus, el club de la seva ciutat, amb qui va destacar que va conquerir la Copa d'Europa l'any 2017. A més, va jugar al Mataró, Vilanova o Vilaseca. I si avui coneixem la retirada d'Albert Casanovas, també coneixíem aquest cap de setmana que deixa l'esport professional als 39 anys el biguetà Mia Ordeig. Ordeig ha jugat al Vic, al Voltregà i al Barça. Deixa l'hoquei amb un palmarès i una trajectòria molt destacada amb nombrosos títols estatals i continentals, tant a nivell de clubs com de selecció.
Més reforços pels equips catalans d'hoquei lliga masculina.
El mercat de fitxatges s'ha avançat i molt aquest curs degut a la finalització de les competicions. Els diferents equips aprofiten aquests dies per avançar feina en els despatxos.
I en futbol, l'Igualada de tercera divisió renova el cos tècnic.
El club de la Noia ha volgut premiar la bona feina de l'entrenador Marc Cabestany i el preparador físic Toni Pajuelo, i els ha renovat per al nou curs, on el club igualadí seguirà a tercera. A més de l'anunci de la continuïtat del cos tècnic, han comunicat els fitxatges dels migcampistes Bernat Benito, que prové del Manresa, i la del jove lateral Arnau Quadres, que arriba procedent de l'Adam. Quadres és un futbolista d'Igualada que té 19 anys.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Vaig triar jo el meu camí i sóc el meu propi verí. Mai miro enrere, nits de carretera. Cada dia un nou destí, cada dia una nova cançó em despertarà. Junts la podrem cantar. Jo
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Entre el 60 i el 90% dels comerços han aixecat de nou la persiana en les regions on avui ha començat la fase 1 del desconfinament. La xifra baixa fins al 30% per bars i restaurants i molt pocs hotels han tornat a obrir portes. Montse Manent.
El Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Pirineu i Aran han entrat avui en fase 1 amb optimisme entre els comerciants. A Reus, la principal associació del sector, no s'esperava la bona acollida del primer dia d'obertura.
La Nova Ràdio, David Fernández.
A la plaça del Mercadal de Reus ja es pot anar a fer un tradicional vermut en alguna de les terrasses d'aquest epicentre ciutadà. I és que els restauradors del centre de la ciutat no han volgut esperar i bona part ja han obert portes. I de fet estan molt contents de com ha anat aquest primer dia, tal com ha explicat la presidenta d'Unió de Botigues de Reus, Meritxell Barberà.
Ha sigut millor del que ens esperàvem. Hi ha hagut molta afluència de gent a les botigues.
Els centres d'atenció primària de les tres regions sanitàries que aquest dilluns han passat a fase 1 comencen a fer proves PCR per detectar el coronavirus.
El Departament de Salut estendrà gradualment els pròxims dies els tests a tots els CAPs de Catalunya perquè es facin a tots els pacients amb símptomes.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquestes proves no es fan a tota la població arbitràriament, sinó que ho determinen els facultatius, així com explica Olga Ochoa, directora del CAP Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
Es farà a totes aquelles persones que tinguin símptomes compatibles amb l'enfermedat del coronavirus.
Educació preveu el retorn diari presencial dels alumnes menors de 12 anys a les aules al setembre.
En declaracions a Ràdio 4, el conseller Josep Bargalló ha explicat que treballen amb aquest escenari de forma prioritària per les dificultats de conciliació que planteja l'ensenyament telemàtic, però ha assegurat que intentaran que puguin tornar tots els alumnes.
Segurament el segon batxillerat és més plantejable fer algun tipus d'alternativitat si és necessària, però insisteixo que ens plantegem com a inici del treball és poder tenir-los a tots amb aquests canvis d'espais, perquè per nosaltres és prioritari poder tenir tot l'alumnat sempre.
Negociacions contra rellotge a Badalona per acordar un candidat a l'alcaldia a la investidura de demà al migdia. Dolors Sabater podria tornar a ser alcaldessa de la ciutat, però només fins al 2021.
La candidata de Guanyem Badalona es veu alcaldessa, però no vol cap acord sobre el repartiment de l'alcaldia abans de la investidura. Des del PC ja li han respost que, si no hi ha acord, presentaran el seu propi candidat, Rubén Guijarro.
Ara estem a salvar el ple de demà, el ple d'investidura, respecte a si el signe amb el que es passa el ple d'investidura és un signe del govern de progrés o govern del Partit Popular. Això és el que està en mans del Partit Socialista.
En cultura, el Primavera Sound cancela... En cultura, el Primavera Sound cancela l'edició d'aquest any i posposa la celebració del 20è aniversari al juny de l'any que ve.
El festival ha emès un comunicat aquesta tarda confirmant aquesta cancel·lació. Les entrades ja adquirides serviran per l'edició de l'any que ve i el pròxim 3 de juny anunciaran els primers artistes confirmats.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general. Malgrat tot, estarà entre molt ennuvolat o cobert al Pirineu, al Prepirineu i a la resta del Terç Nord pel creixement de nuvolades. En aquest sector s'esperen ruixats d'intensitat feble o localment moderada i és probable que vagin acompanyats de tempesta. Per la seva banda, la temperatura serà entre lleugerament i moderadament més alta, sobretot al litoral i al prelitoral, on localment la pujada serà acusada. Els valors es mouran entre 20 i 25 graus, tot i que puntualment podran ser més elevats. Pel que fa demà, al matí predominarà l'ambient assolellat. Malgrat tot, al vespre arribarà una pertorbació que farà augmentar la nuvolositat i portarà alguns ruixats dispersos, sobretot a la meitat oest, i no es descarta a la resta del territori. La temperatura baixarà novament i se situarà entre 17 i 22 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Primer dia de fase 1 de desconfinament per 3 regions sanitàries a Catalunya, mentre la resta, que continua en fase 0, espera poder accedir a aquesta nova etapa de la desescalada el proper dilluns 18 de maig. Aquesta tarda hi ha hagut una nova reunió del Comitè Intersectorial, on Salut ha posat sobre la taula del Ministeri de Sanitat noves dades.
Avui, però, era el torn pel Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran. Les dades indiquen que entre un 60 i un 90% dels comerços han obert portes depenent de les zones, però tan sols un 30% de mitjana de l'hostaleria ha aixecat la persiana i pel que fa als hotels, la gran majoria s'han mantingut tancats. Asseguren que no els surt a compte obrir establiments fins que no es permeti la mobilitat entre províncies.
Al Camp de Tarragona, l'Agrupació de Petits Comerciants, de Gana a Catalunya i a l'Estat, la Unió de Botiguers de Reus, diu que no s'esperava la bona acollida del primer dia d'obertura. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. A la plaça del Mercadal de Reus ja es pot anar a fer un tradicional vermut en alguna de les terrasses d'aquest epicentre ciutadà. I és que els restauradors del centre de la ciutat no han volgut esperar i bona part ja han obert portes. El mateix ha passat amb molts dels comerciants que ja han decidit pujar la persiana i, de fet, estan molt contents de com ha anat aquest primer dia, tal com ha explicat la presidenta d'Unió de Botiguers de Reus, Meritxell Barberà.
La veritat és que ha sigut millor del que ens esperàvem. Hi ha hagut molta afluència de gent a les botigues i molta afluència de gent també a les terrasses. I per tant sí que ha sigut una bona reobertura del comerç de proximitat, de la qual n'estem molt contents.
Per cert, també a la plaça del Mercadal avui els avis i àvies per la llibertat han tornat a fer els seus tradicionals tres tombs per reivindicar de nou la llibertat dels presos polítics. Avui hi havia una quinzena de persones.
Una altra de les regions sanitàries on avui es passava a la fase 1 de desconfinament ha estat l'Alt Pirineu i l'Aran. La majoria de comerços del Pallars han reobert també extremant les mesures de seguretat. Amb tot, però, la situació ha estat diferent pel gremi de l'hostaleria. Ràdio Trem, Anna Solana.
En el cas de Trem, l'inici de la fase 1 ha coincidit amb el dia de mercat setmanal, cosa que, segons informa la policia local, ha fet que augmentés lleugerament la presència de gent al carrer. Malgrat el temps plujós que fa avui al Pallars, la Rambla del Doctor Pearson, on s'apleguen la majoria de bars amb terrassa de la capital pallaresa, presentava aquest migdia un aspecte concorregut. Però tal com explica l'alcaldessa del municipi, Maria Pilar Cases, mentre les botigues van recuperant el ritme, aquesta no està la realitat de la majoria de negocis de restauració.
Ja ens costen que s'han obert més botigues de les que hi havia la setmana passada, i dels bars que només poden utilitzar la terrassa ara mateix, amb la fase 1, doncs de 29 bars n'han obert 7. Tenim moltes peticions d'ampliació de terrassa, per tant, n'hi ha hagut que de moment no han obert, esperant que puguin ampliar la terrassa.
Aquest passat cap de setmana, a més, l'Hospital Comarcal del Pallars, situat a Trem, informava que ja no té cap persona ingressada amb Covid-19.
Doncs avui també han començat les proves PCR per detectar el coronavirus als caps de les tres regions sanitàries que aquest dilluns han passat a fase 1. Salut diu que el departament estendrà gradualment els pròxims dies els tests a tots els caps de Catalunya perquè es facin a tots els pacients amb símptomes. De moment, però, han començat pel Camp de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquestes proves no es fan a tota la població arbitràriament, sinó que ho determinen els facultatius. Així com explica Olga Ochoa, directora del CAP Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
A partir d'avui es començarà la determinació per PCR de la infecció per coronavirus als centres d'atenció primària, que es farà a totes aquelles persones que, sota criteri sempre del facultatiu, tinguin símptomes compatibles amb la enfermedad del coronavirus i que se farà a tothom que ho necessiti.
El principal objectiu, com ja s'havia comentat, és identificar els casos nous i els seus contactes i aïllar-los. Des del CAP han recordat que cal anar-hi sempre amb cita prèvia i han reafirmat que augmentaran l'atenció domiciliària.
Tot això en un dia en què la xifra diària de morts per coronavirus manté la tendència descendent i cau fins als 123. Els nous casos confirmats, també a la baixa, se situen en els 373, deixant el còmput global en 26.744 morts i més de 227.000 contagiats. Sanitat, però, es manté en alerta, especialment pel risc de rebrot, com ja ha succeït a Corea del Sud o a Alemanya. Ana Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La situació actual és favorable, però cal evitar qualsevol pas enrere. Per mantenir la pandèmia sota control, el responsable del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat la necessitat de reforçar l'atenció primària i els recursos assistencials perquè es puguin desplegar de manera ràpida i eficaç. Tot plegat, perquè l'amenaça d'un repunt o rebrot és real i el mirall són països del nostre entorn.
Estamos en muy buena posición, estamos en una situación muy favorable, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania, donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual como mínimo ha inquietado no solo a Alemania sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros, porque estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania.
Fins al moment, ha afegit Simón, les sortides dels nens al carrer ara fa 15 dies no han provocat un efecte negatiu.
I ho dèiem abans, Salut continua treballant per proposar que en els propers dies passin a fase 1 les regions sanitàries que n'han quedat fora. Una d'elles és, sens dubte, la de la ciutat de Barcelona, que continua en fase 0 i avui l'Ajuntament ha anunciat que col·locarà màquines expenedores de mascaretes i gel desinfectant a les principals estacions de metro. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Un total de 10 màquines s'instal·laran a 7 estacions de metro. La regidora de mobilitat, Rosa Alarcón, ha insistit en fer pedagogia de l'ús de la mascareta.
Els criteris que hem fet servir de major afluència o de major etiquetatge, el preu serà el preu en la que ha marcat el govern. Hi ha un preu màxim en les mascaretes, que sabeu que és de 0,96 euros per mascaretes. Aquestes mascaretes seran en packs de 10 i seran 9 euros el pack de 10 mascaretes. En l'hidrogel també hi haurà un control sobre el preu.
El 96% dels usuaris del transport públic va amb mascareta. De moment, l'Ajuntament no es planteja multar les persones incíviques ni tampoc controlar l'accés de públic a les andanes.
Qui tampoc ha estat entrat en aquest dilluns en fase 1 és la regió sanitària de Girona. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà considera que Salut hauria d'avaluar uns criteris diferents, avaluar amb uns criteris diferents aquesta zona, perquè aquesta comarca, donat que el nombre de casos aquí està molt per sota de la mitjana catalana. La presidenta de l'ENS comarcal, Sònia Martínez, demana directament que es tinguin en compte criteris econòmics per passar l'Alt Empordà a fase 1. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda.
Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà demanen al Departament de Salut que tingui en compte criteris econòmics també per tal de que la comarca pugui canviar de fase. Des de l'ens supramunicipal recorden que l'Alt Empordà està per sota la mitjana catalana pel que fa a l'afectació del Covid-19. La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, així ho ha expressat.
Lamentàvem no poder passar a la fase 1, però avui, després de la reunió d'emergències, se'ns ha informat que si segueixen aquestes dades positives, probablement la setmana que ve ja poguessin passar a la fase 1.
El tancament de la frontera amb França ha estat un dels elements d'aquest confinament que més mal ha fet a l'economia a l'empordanesa. Des del Consell Comarcal consideren que cal que la comarca canviï de fase, ja que és una comarca saludable i això permetria reactivar l'activitat de bars, restaurants i també hotels.
Polèmica a Lleida de nou per la celebració d'una missa en públic, en aquest cas la popular de Sant Anastasi. Després de les imatges, aquest cap de setmana, València, avui li ha tocat el torn a la capital del Segrià, que malgrat no estar encara en fase 1 de desconfinament, ha celebrat la missa tradicional en honor al patró de la ciutat amb la presència de diversos fidels.
Des del Bisbat de Lleida s'ha assegurat que no s'ha fet cap crida per assistir-hi i es defensa que s'han respectat les distàncies de seguretat. El problema és que en fase 0 les celebracions litúrgiques en públic no estan permeses. El Bisbat ja havia anunciat la celebració d'aquesta missa i també que seria retransmesa en directe a través de Lleida Televisió. També va recalcar que només es permetria l'assistència de fidels en cas que s'hagués entrat aquest dilluns a la fase 1, cosa que finalment no ha passat. Tot i les explicacions posteriors, el propi bisbe de Lleida ha estat l'encarregat de presidir la missa a la Catedral Nova, durant la qual se l'ha pogut veure repartint ell mateix l'hòstia sagrada als fidels que s'hi han apropat per combregar.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El Departament d'Educació ha anunciat que treballa per intentar el retorn diari presencial dels alumnes menors de 12 anys a les aules al setembre.
Sí, així ho ha explicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en declaracions a Ràdio 4, on ha dit que aquests alumnes són prioritaris, entre d'altres, per les dificultats de conciliació que planteja l'ensenyament telemàtic, però intentaran que siguin tots, si es pot, i ho estan analitzant centre per centre.
De 0 a 12 és fonamental poder tenir els alumnes i fer tot el que calgui per tenir-los. I és evident, per exemple, que segurament a segon batxillerat és més plantejable fer algun tipus d'alternativitat si és necessari. Però insisteixo que ens plantegem com a inici del treball és poder tenir-los a tots amb aquests canvis d'espais, perquè per nosaltres és prioritari poder tenir tot l'alumnat sempre.
Educació ha demanat als centres que estudiïn el nombre d'espais disponibles, com per exemple gimnasos o biblioteques, ja que s'hauran de desdoblar els grups. Per regla general, les aules hauran d'acollir la meitat d'alumnes que acollien fins ara. Bargalló també ha assegurat que al juny els centres dels territoris que es trobin en fase 2 podran reobrir per aquells alumnes que estan a punt de fer un canvi d'etapa. I per últim, ha garantit que la preinscripció que comença dimecres arribarà a tothom, ja sigui telemàticament o per la via presencial, que també s'ha habilitat.
I les colònies, casals i campaments d'estiu es podran fer, però amb mesures excepcionals. Es faran grups fixes de 10 infants i un monitor per seguir possibles traçabilitats en cas que algú presenti símptomes de coronavirus. També caldrà mantenir sempre 2 metres de distància entre tots els participants, també per dormir en cases de colònies. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Són mesures d'un document marc del govern que ara s'adaptaran amb el sector del lleure i cada ajuntament. Caldrà mantenir 2 metres de seguretat entre cada persona i es faran grups fixes de 10 infants amb el mateix monitor sempre. Ho ha explicat la secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva.
El grup de convivència és de 10 infants. Per cada 10 infants, un monitor de referència. És exactament el que marca la normativa vigent i és exactament el que fa referència a aquest protocol. Per tant, d'aquest protocol aprovat en el Procicat no se'n deriva un increment de la ràtio.
Cada dia es desinfectaran els elements compartits, com pilotes i material, i es prendrà la temperatura de tothom. Tot plegat només es farà si s'està com a mínim en fase 3 i si són desplaçaments, doncs tant el municipi d'origen com el de destinació hauran d'estar en fase 3.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
A menys de 24 hores pel ple d'investidura a Badalona, encara no sabem del cert qui ocuparà l'alcaldia de la quarta ciutat del país. Tot apunta que tornarà a ser Dolors Sabater, però encara queden forces arrels pendents en les negociacions a tres bandes entre totes les forces progressistes al consistori badaloní. L'últim pas l'hauria donat el PSC oferint una alcaldia compartida a la candidata de Guanyem Badalona. Sabater, però, espera ser investida abans d'acordar quin repartiment del càrrec d'alcalde es farà. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda, Dolors Sabater ha dit que les negociacions encara continuen i, per tant, no es poden donar més detalls de quina podria ser la fórmula per compartir l'alcaldia. Per Sabater, ara la prioritat és tancar la investidura de cara al ple de demà i després continuar negociant.
La concreció de terminis, de maneres d'un o d'altre, tot això no està ara en el marc. Ara estem per salvar el ple de demà, el ple d'investidura, respecte a si el signe amb el que es passa de la investidura és un signe de govern de progrés o govern del Partit Popular. Això és el que està en mans del Partit Socialista.
Proposta del PSC és que Sabater i el candidat socialista Rubén Guijarro es repartissin l'alcaldia durant un any i mig cadascú. Un repartiment concret que Guanyem Badalona en Comú no accepta perquè, assegurant això, debilitaria el govern. Com dèiem, caldrà esperar que primer sigui investida Sabater i després acabin de negociar els detalls d'aquest repartiment d'alcaldia.
Doncs de moment ja hi ha hagut resposta per part del PSC que assegura que no investirà Dolors Sabater si no hi ha un acord previ signat per compartir l'alcaldia.
Ho ha anunciat fa uns minuts el candidat socialista a Badalona, Rubén Guijarro.
El que nosaltres diem és que l'acord serà de repartiment 18 mesos i estarà signat abans de demà o no serà. No puc expressar-me amb més claredat.
Guijarro ha defensat que la proposta de compartir l'alcaldia un any i mig cada formació entre el PSC i Guanyem té l'aval d'altres formacions com Junts per Catalunya, En Comú Podem i Esquerra. Segons els socialistes, si aquest acord amb Guanyem Badalona no arriba en les properes hores, demà presentaran la candidatura de Rubén Guijarro com a alcaldable.
I en clau nacional, avui també s'ha reprès l'activitat política amb les executives dels partits i amb un clam cada cop més majoritari que demana convocatòria d'eleccions a Catalunya. Ho fa el PSC, però també els Comuns i Esquerra.
Esquerra Republicana continua defensant la necessitat de controlar el calendari electoral per evitar que sigui el Tribunal Suprem qui acabi inhabilitant el president Quim Torra i convocant de retruc eleccions al Parlament de Catalunya. Així ho ha defensat de nou avui la portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, després de la represa de l'executiva del partit.
No podem permetre que estigui en mans del Tribunal Suprem el calendari de l'agenda política catalana. No podem permetre que ens marquin el tempo, no podem permetre que la sobirania, per tant, del nostre país, la presa de decisions, estiguin en mans d'un tribunal i no en mans dels propis partits, organitzacions, governs.
També l'oposició demana eleccions perquè considera que aquesta legislatura està esgotada. Entre els principals grups en reclamar-les, PSC i els Comuns. La portaveu d'En Comú Podem, però, Jéssica Albiach, coincideix amb el govern. La principal prioritat encara és doblegar la corba de contagis del coronavirus.
Ara mateix estem encara aplanant la corba, estem enmig encara de l'emergència sanitària. Anem a millor, però hem vist com hem pogut passar de fase, per tant, nosaltres considerem que una vegada passi l'emergència sanitària, Catalunya necessita eleccions.
Des del govern es continua defensant que ara no és moment de convocar eleccions perquè l'executiu està única i exclusivament centrat en combatre la pandèmia.
En cultura, el Primavera Sound cancela l'edició d'aquest any i posposa la celebració dels seus 20 anys al juny de l'any que ve.
El festival ha emès un comunicat en el qual assegura que es tracta de la decisió més dràstica de la seva història. L'organització havia anunciat que ajornava la cita a finals d'agost, però finalment la situació sanitària i la incertesa de les mesures de la desescalada els ha obligat, diuen, a cancel·lar el festival. Pel que fa a les entrades ja adquirides, han explicat que serviran per l'edició de l'any que ve. El pròxim 3 de juny s'anunciaran els primers artistes confirmats.
L'Ajuntament del Vendrell ha confirmat també la cancel·lació de la 40a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals, que s'havia de fer al juliol. Les restriccions de seguretat sanitària per la Covid-19 han portat també a l'organització a prendre aquesta decisió. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
La decisió de la cancel·lació per als organitzadors esdevé d'una gran tristesa per no poder fer tot allò que s'havia preparat per aquesta edició un xic especial per al municipi i la seva relació amb el mestre, emmarcat en més en l'any de la capitalitat de la cultura catalana 2020. Tot i la cancel·lació del festival, l'Ajuntament, conjuntament amb la Fundació Pau Casals, sí que treballa per poder celebrar el dia 10 de juliol el concert commemoratiu del centenari de l'orquestra Pau Casals. Ens en parlava la regidora de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell, Sílvia Vaquero.
Volem que aquest concert signifiqui el mateix que va significar en un passat, un homenatge a tots els vendrellencs i a totes les vendrellenques, un regal que ens va fer el mestre.
L'any 2021 s'acompleixen els 120 anys del primer viatge de Pau Casals a Amèrica, els 70 anys del concert a la Casa Blanca amb el president John Fitzgerald Kennedy i el 50è aniversari del discurs de Pau Casals a les Nacions Unides.
I Òmnium Cultural, el Festival Cruïlla i l'artista Joan Fontcoberta han impulsat un homenatge a la solidaritat col·lectiva contra el coronavirus.
Es tracta d'un mural sota el nom Mirades des del confinament, creat amb milers de fotografies que intentaran explicar com la societat s'ha autoorganitzat per superar la crisi social i sanitària. Segons han explicat, de l'11 al 19 de maig i a través de la pàgina web miradesdesdelconfinament.cat es recolliran fotografies de ciutadania que responguin a la pregunta «Què has fet durant el confinament?». Un cop acabat el termini, Fontcoberta ho convertirà en un fotomosaic que s'exposarà a la propera edició del Festival Cruïlla.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els jugadors d'hoquei Albert Casanovas i Mia Ordeig es retiren.
Casanovas penja l'estic als 35 anys i vestint la samarreta del Benfica portuguès. Abans havia jugat amb el Barça i amb el Reus, el club de la seva ciutat, amb qui va cal destacar que va conquerir la Copa d'Europa l'any 2017. A més, va jugar al Mataró, Vilanova i Vilaseca. I si avui coneixem la retirada d'Albert Casanovas, també coneixíem aquest cap de setmana que deixa l'esport professional als 39 anys l'osonenc Mia Ordeig. Ordeig, que ha jugat al Vic, al Voltregà i al Barça, deixa l'hoquei en palmarès Vallès i una trajectòria molt destacada amb nombrosos títols estatals i continentals, tant a nivell de clubs com de selecció.
Més reforços pels equips catalans d'hoquei Lliga Masculina.
El mercat de fitxatges s'ha avançat i molt aquest curs degut a la finalització de les competicions. Els diferents equips aprofiten aquests dies per avançar feina en els despatxos. Un dels que es mou és el Noia Freixenet. Ens n'informa des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El Noia Freixenet està acabant de perfilar el nou projecte esportiu que començarà a rodar la propera temporada. Així, amb la voluntat de continuar apostant per un equip marcat per la joventut, el club sadurninenc ha incorporat el manlleuenc Roc Pujades per a les properes dues temporades. Pujades és la segona alta del Noia per a la propera temporada. Arriba procedent del Manlleu, on ha jugat al llarg de la seva trajectòria esportiva i on amb les categories juvenil i júnior va ser campió de Catalunya i d'Espanya. Així, amb les novetats de Pujades i Adrià Ballà, el Noia tanca les noves incorporacions de jugadors per a la temporada que ve, que se sumen a les renovacions de l'Aleix Esteller, Xus Fernández, Pol Manrubia i Jordi Ferrer, a més de la continuïtat ja assegurada de Xavi Costa, Martí Zapater i Sergi Aragonès.
A més, i parlant de novetats en l'hoquei sobre patins, cal esmentar que el Palafrugell ha renovat el porter i capità de l'equip d'hoquei Lliga, Marcel Luzón, conegut com a Lino. Luzón té 34 anys i va arribar al club empordanès la temporada 2016-2017 amb l'equip a Primera Nacional.
El Club Voli Sant Cugat encara no sap si continuarà la Superliga Femenina.
L'equip de Sant Cugat del Vallès està a l'espera de la decisió de la Federació Espanyola de Voleibol sobre com resol la finalització de les lligues. Incertesa tant de l'equip vallesà com del Barça, els dos en zona de descens, tot i que les blaugranes ja havien perdut la categoria de manera matemàtica. En el moment de la finalització del curs 2019-2020, degut a la pandèmia del coronavirus, les santcugatenques tenien opcions d'assolir la permanència. Aquesta setmana es preveu que es conegui la decisió. En tots els esports que les federacions espanyoles han anunciat, la resolució dels lligues ha estat sense descensos.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Llibreria Macondo.
Germà de David Sarandi. David Sarandi escriu una novel·la preciosa i a la vegada molt gris. Ens situem a un suburbi de Toronto, al parc, on coexisteixen en harmonia la droga, la violència i el malestar. La majoria de gent hauria anat al Canadà anhelant una vida millor, i que en un primer moment es nodriria de somnis, desitjos i oportunitats, tot i que això últim gairebé no les van poder trobar. La supervivència en un lloc hostil va passar a ser la prioritat. Sarandi ha viscut això d'en primera persona i gràcies al seu relat podem comprovar que es pot sortir, encara que no es tinguin les mateixes oportunitats. L'accés a l'educació és el primer pas per poder emprendre el camí. Els protagonistes són els germans Michael i Francis i la seva mare, la Ruth, que va arribar com a immigrant des de Trinitat amb una maleta plena de somnis, entre ells el de ser una gran infermera. Va quedar en això, en un somni, ja que es passa la meitat de la seva jornada d'un bus a un altre per saltar de feina en feina, però mai deixa de pensar en els seus fills i els perills que comporta deixar-los sols al barri. Al principi de la novel·la, l'Aixa torna al parc i s'hostejarà a casa de la Ruth i el Michael, on els records afloren, tornant a l'estiu de 1991, que va marcar la vida de mare i fill per la pèrdua d'en Francis. Un homenatge en tota regla d'un germà a un altre, on anirem descobrint la desoladora història de supervivència que implica viure al parc. Si no segueixes les normes, si no tens padrins i una figura com la Ruth, que es deixa la pell treballant per i pels seus fills, ho tens bastant fotut. La tornada de l'Aixa pertorbarà els silencis pactats, el dolor camuflat i tota la desesperança que portaven a la motxilla mare i fill. El cor no oblida, una mare no oblida, un germà és per sempre.
La xarxa de comunicació local.